Bon dia. L'Ajuntament d'Olot vol tenir acabades les obres de la zona de l'Hospici abans de l'inici de les festes d'altura.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El carrer Hospici, evidentment, doncs hi ha l'Hospici, un dels epicentres d'un dels actes més multitudinaris i que donen el tret de sortir de les festes d'altura, com és la sortida dels gegants i de la cercavila, i per tant doncs, tenim marcat en vermell que a finals d'agost s'haurien d'acabar aquestes obres per poder arribar en garanties a principis de setembre i que les festes d'altura les puguem viure amb total normalitat.
Acabem d'escoltar el regidor de Serveis Urbans Olot, Daniel Cellabona, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, referent a uns treballs que comencen aquesta mateixa setmana i tindran una durada de més de 4 mesos. Es tracta d'un projecte finançat pel fons Next Generation amb una aportació de més d'1,5 milions d'euros. La primera fase dels treballs afectarà el carrer Hospici, plaça Mora i un tram del carrer Antoni Llopis. De seguida en coneixerem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 3 d'abril de 2024 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Santa Pau es queda sense cobertura durant la Setmana Santa per robatoris de diferents cables de coure de telefonia. Segons l'alcaldessa Cris Capó, aquests fets s'estenen a la resta de la comarca, segons els ha informat i assegurat el cos de Mossos d'Esquadra. Precisament en successos, la policia municipal d'Olot ha localitzat aquesta matinada 100 grams de haixís i 200 de marihuana a l'interior d'un vehicle que aquesta nit han aturat a una de les entrades de la ciutat. El detingut és un home d'Olot de 31 anys i passarà en les properes hores a disposició judicial. Montagut i Oix vol ampliar l'escola del municipi. L'alcalde Lluís Abel assegura que treballen conjuntament amb el Departament d'Educació, però diu que la Generalitat encara no ha respost les sol·licituds. Besalú crea un grup de voluntariat per controlar les colònies de gats. Ja s'han esterilitzat un centenar d'aquests animals. L'Ajuntament ha estructurat aquesta iniciativa en tres fases diferents. A la pàgina cultural, Òmnium Garrotxa cedeix el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La sessió consta de documentació textual, així com cartells i també fotografies. L'associació Uniterra proposa un nou model de convivència entre la Terra i els éssers humans. L'entitat presenta 6 tallers pràctics amb els quals volen treballar aquest canvi. L'entitat creu que la Garrotxa gaudeix d'un entorn natural idíl·lic per dur a terme totes aquestes sessions. En esports parlem de voleibol, perquè el Club Voleibol Olot assegura que el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de fa pocs dies ha estat molt beneficiós pels mateixos jugadors del club. Hi han participat prop de 400 esportistes juvenils, cadets i infantils. Segons la mateixa federació, més d'un miler de persones han passat per les instal·lacions del pavelló d'esports. I també parlarem de l'activitat de força, que és molt beneficiosa a la població adulta. Això ho ha assegurat el preparador físic, Ferran Joan Miquel, que afegeix que és vital per prevenir la pèrdua de massa muscular causada pel pas del temps.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Malauradament hem d'obrir aquest bloc de l'àmbit nacional i internacional parlant d'un succés que hem conegut aquest mateix matí, concretament a la demarcació de Girona, on un menor mort i la mare ferida en un possible cas de violència vicària a Bellcaire d'Empordà. Els Mossos ja han detingut el pare com a presumpte autor de l'assassinat del nen de 5 anys i de l'intent de feminicidi de la dona. El PSC demana que Mascort comparegui a la Diputació Permanent del Parlament per donar explicacions sobre la sequera. Els socialistes reclamen que l'òrgan es convoqui amb caràcter urgent i immediat. El Senat, per la seva banda, reprova Bolaños per la filtració de l'informe de la Comissió de Venècia. El Partit Popular imposa la seva majoria absoluta entre retrets per un ús electoralista de la Cambra Alta. Asofin denuncia la desprotecció dels consumidors en casos de ciberatacs bancaris. Una sentència d'un jutjat de Barcelona creu que el banc no és responsable perquè l'usuari va facilitar dades personals. En la pàgina internacional europea, la inflació de l'eurozona cau dues dècimes al març fins del 2,4% i assoleix un nou mínim des de mitjans al 2021. La taxa s'apropa a l'objectiu del 2% que persegueix el Banc Central Europeu i aplana així el camí per a una baixada de tipus. I Botswana amenaça d'enviar 20.000 elefants a Alemanya per les crítiques al negoci de la caça. El partit alemany dels Verds vol prohibir la importació de trofeus de caça d'espècies protegides i el president de Botswana ha respost amb aquest regal.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dimecres no ens portarà cap novetat important, més que pujar de temperatures. Aniran pujant. Ahir la més alta, Mieres, 21 graus, Santa Coloma de Farners, 20 graus, o, per exemple, a Vic, mínima 2, màxima 18, i a Olot, la mínima 2, la màxima 19. Per tant, avui a més indrets passarem d'aquests 20, 22 o 23 graus i a partir de demà ja més de 25 graus. Es dispararà força la temperatura. Avui amb un dia de sol, petita línia de núvols aquesta matinada, això va passant. Per tant, tendència a quedar un dia de sol. I a la tarda, nuvolades a l'interior i també al Pirineu. Pot caure algun xàfec, poca cosa. Ripollès, Cerdanya, si neva poquíssim, a 2.200 metres. I demà un dia també de sol i d'aquesta pujada de temperatures, tant de dia com de nit notarem un ambient més primaveral, però és que entre divendres i dissabte parlaríem pràcticament d'estiu, d'un ambient de 25 a 28 graus. No descartaríem algun valor proper als 30 graus al prelitoral, o també per sobre dels 27-28 a la comarca d'Osona. Realment es dispara la temperatura. Però a prop del mar hi haurà brisa, i per tant dijous, divendres, dissabte, arran de mar hi pot haver una refrescada, algun núvol baix, alguna boira, i aquí no es notaria tant aquest ambient que ja preveiem pràcticament estiuenc.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 3 d'abril de 2024, com sempre, a la sintonia de Ràdio Olot, al 98.1 FM i radioolot.cat. Aquest dimecres comencem parlant de l'Ajuntament d'Olot, que vol tenir acabades les obres de la zona de l'hospici abans de les festes del Tura. Els treballs comencen aquesta mateixa setmana i tindran una durada de més de 4 mesos. Es tracta d'un projecte finançat pels fons europeus Next Generation amb una aportació de més de 1,5 milió d'euros. La primera fase dels treballs afectarà a diverses zones, com el carrer Hospici, la plaça Mora i un tram del carrer Antoni Llopis.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Aquesta setmana comencen les obres d'un dels projectes urbanístics més importants d'Olot per aquest 2024. Es tracta d'un dels que comptarà amb més finançament dels quatre escollits pels fons europeus Next Generation. L'aportació serà de més d'1,5 milions d'euros, uns treballs que suposaran més de 4 mesos d'obres i diferents canvis que afectaran tant a vianants com també a vehicles. La primera fase, que ja comença aquesta setmana, afecta el carrer Hospici, a la plaça Mora i una part del carrer Antoni Llopis, fins concretament al pàrquing número 6. Per accedir al pàrquing o a la residència Montsecopa caldrà fer el recorregut següent: accés pel carrer Mulleres, plaça de l'Hospital, carrer Antoni Llopis, carrer del Rengle i fins al pàrquing o la residència Montsecopa. La sortida s'haurà de realitzar a través del carrer Antoni Llopis, Rengle i fins al carrer Mulleres, uns treballs que s'haurien d'acabar en un termini de 3 mesos. Referent a les obres i al calendari n'ha parlat el regidor de Serveis Urbans d'Olot, Anil Sellabona. Ha explicat que el principal objectiu és que els treballs estiguin acabats abans de les festes del Tura.
El carrer Hospici, evidentment, doncs hi ha l'Hospici, un dels epicentres d'un dels actes més multitudinaris i que donen el tret de sortida de les festes del Tura, com és la sortida dels gegants i de la cercavila, i per tant doncs tenim marcat en vermell que a finals d'agost s'haurien d'acabar aquestes obres per poder arribar en garanties a principis de setembre i que les festes del Tura les puguem viure amb total normalitat.
En aquesta línia, Sellabona ha fet referència al que es pretén fer amb aquesta obra, un projecte en el marc de la dinamització comercial, turística i urbana d'Olot des del centre històric.
Volem doncs, que torni a ser un referent a nivell de comerç i, per tant, el que pensàvem és que li havíem de donar aquest tractament que ja hem donat a la resta del centre de la ciutat, que és aquesta plataforma única, és una clara aposta perquè siguin carrers passejables, perquè la gent doncs, hi pugui gaudir passejant per aquests carrers i, de retruc, doncs, també sigui un espai atractiu perquè s'hi puguin instal·lar nous comerços.
El regidor de Serveis Urbans d'Olot també ha demanat disculpes als afectats per les molèsties que es puguin ocasionar durant els treballs, una sèrie de canvis tant per a comerços com també per a vehicles.
Com totes obres també comporten, no?, algunes repercussions, segurament doncs, generaran algunes molèsties en alguns veïns de la zona, ja doncs, de manera anticipada demanar disculpes per aquells moments doncs, que es puguin generar aquestes molèsties a veïns o comerciants de la zona, però pensem que són unes obres que valen la pena, que realment doncs, milloraran molt tota aquesta zona.
Durant aquesta setmana es col·locarà la senyalització provisional i els treballs consistiran en rebaixar les voreres del carrer Antoni Llopis, on ja no es podrà aparcar i quedarà tallat el trànsit a vehicles.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. En successos, Santa Pau es queda sense cobertura durant la Setmana Santa a causa de robatoris de diferents cables de coure de telefonia. Segons l'alcaldessa Cris Capó, en declaracions a aquest mitjà, aquests fets s'estenen a la resta de la comarca. Assegura que estan en contacte amb els Mossos d'Esquadra i lamenta que el marge que tenen per fer-hi front és molt reduït. Ens dona tots els detalls la Natàlia Moreno.
Al llarg d'aquesta Setmana Santa, els veïns i veïnes de Santa Pau han experimentat problemes amb la cobertura al poble. El cas és que hi ha hagut diferents robatoris de cables de coure de telefonia mòbil que els han anat deixant incomunicats. L'alcaldessa de Santa Pau és Cris Capó.
Genera una problemàtica molt gran perquè doncs en aquest cas hem estat dos dies sense cobertura telefònica amb diferents operadores, no? Un dia va ser una, l'endemà ha estat una altra i això doncs, perjudica, i a més aquest dia és de Setmana Santa, els comerços també del poble, no? Perquè el cobrament a través de targetes és una problemàtica que s'ha generat aquest dia.
Aquests, però, són fets que s'han anat repetint tant a Santa Pau com a la resta de la Garrotxa.
Tot el tema dels robatoris de cable de coure, el que sí que hem vist és que és un problema comarcal, no? Vull dir, perquè estem en contacte constant amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra i amb el seu cap i ens confirmen, no?, el que està passant a tota la comarca i de fet en diferents comarques, no?, de que hi ha uns robatoris de coure i això afecta moltes vegades, s'equivoquen de cable o tallen la fibra i és el que ens ha passat ara aquest dia actualment a Santa Pau, no? Els Mossos ens han dit que és una problemàtica general, que clar, que les nits, quan ells, no?, passen les nits, quan ells tenen menys patrulles també, que poden estar vigilant, a més, és que és complicat, és complicat.
En el cas de Santa Pau, l'alcaldessa explica que han sol·licitat que els Mossos treballin amb la policia científica, ja que s'hi han trobat restes de menjar i altres deixalles in situ, i això, segons Capó, podria ajudar a trobar els responsables dels robatoris.
També hem de parlar en successos d'una notícia que hem conegut aquest mateix dimecres al matí, on la policia municipal d'Olot ha localitzat 100 grams de haxís i 200 de marihuana a l'interior d'un vehicle que aquesta nit han aturat a una de les entrades de la ciutat. Els agents feien un control rutinari conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. A 2:15 d'aquesta matinada, la policia municipal d'Olot ha aturat un vehicle en el control que realitzaven a l'accés a la ciutat des de la carretera de la Canya. Després de detectar una forta olor a marihuana, han escorcollat el cotxe, en el que han trobat 200 grams de marihuana i 100 grams de haxís. A continuació, han identificat el conductor, veí d'Olot, de 31 anys, que també ha donat positiu en substàncies estupefaents. Els agents han procedit a la seva detenció de l'únic ocupant del vehicle, que posteriorment han traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. El detingut, acusat d'un delicte contra la salut pública, passarà en les properes hores a disposició judicial.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En educació, Montagut i Oix volen ampliar l'escola al municipi. L'alcalde Lluís Abel assegura que treballen conjuntament amb el Departament d'Educació, però diu que la Generalitat encara no ha respost la seva sol·licitud. Per tant, demana paciència als pares i mares, ja que estem en període de preinscripcions i no hi ha una resposta clara. Pere Obac.
El pressupost general de l'Ajuntament de Montagut i Oix és d'aproximadament 1.250.000 euros. Aquests fons estan destinats a una sèrie d'inversions importants, incloent el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i iniciatives per a la transició energètica, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques al teulat de l'Ajuntament i la futura creació d'una zona de càrrega per a vehicles elèctrics. Un dels projectes més ambiciosos és la implementació del primer cicle d'infantil a l'Escola Montcos de Montagut, que ara per ara espera la resolució del Departament d'Educació per avançar. En dona més detalls l'alcalde del municipi, Lluís Abel.
I ara que estem en període de preinscripció, voldríem dir que no tenim la resolució encara del departament a hores d'ara. Aleshores sí que voldria dir que els pares i mares, que clar, tampoc sabem nosaltres, dir-los fehacientment a veure com està el tema. Sense resolució tampoc podem començar les obres, seria, però sí que hi estem al cim, entenem l'inquietud dels pares i mares, que també és la nostra, i a veure si podem aconseguir que el departament ens pugui donar una resolució per estar una mica més tots tranquils.
A més, l'alcalde ha expressat el desig de millorar les instal·lacions esportives.
També volem actuar en l'àmbit de l'esport en l'adequació i millora dels vestidors del PEM, del Camp Municipal d'Esports, i també l'adaptació del lavabo per persones amb mobilitat reduïda, que és necessari. Això ens implica un desplaçament, vull dir, és una inversió també important.
Aquesta conversa entre els pressupostos, inversions i altres temes que afecten el municipi de Montagut i Oix ja ha tingut lloc en el programa Alcalde Respon d'Olot Televisió.
De Montagut i Oix marxem una mica més lluny, anem cap a Besalú, on s'ha creat un grup de voluntariat per controlar les colònies de gats. Ja s'han esterilitzat un centenar d'aquests animals. L'Ajuntament ha estructurat aquesta iniciativa en tres fases. La primera i més important ha estat la creació d'un grup de persones encarregades de tenir aquest control dels diferents animals que convisquin pels carrers del poble. El projecte està totalment finançat per l'Ajuntament de Besalú, informa Gerard Puigdemont.
El 29 de març de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 7/2023 de 28 de març de protecció dels drets i el benestar dels animals, una llei que obliga els diferents ajuntaments a tenir un control de les colònies de gats i de la resta d'animals que visquin a l'entorn de la vila. Des de l'Ajuntament de Besalú ja han començat a traçar una línia de treball davant les colònies de gats que hi ha al municipi. Abans de començar amb la iniciativa al complet, ja es van esterilitzar gairebé un centenar de gats que es van detectar arreu de Besalú. En dona més detalls el segon tinent d'alcalde i regidor de l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Vam fer una esterilització de les espais on hi havia gats, vam poder esterilitzar un centenar de gats per poder controlar tots els gats d'aquí a les seves colònies i com estaven.
Mas també ha remarcat que se segueixen unes fases per tenir un seguiment correcte de les colònies de gats. Entre molts d'ells hi ha un registre i com a punt final posar un xip als diferents animals que puguin atrapar per la zona. Un fet que el segon tinent d'alcalde de Besalú el considera de gran dificultat en alguns casos.
Es va adonar que caldria fer un registre d'aquestes colònies, que és la fase 1, on estem ara mateix, que estem fent un registre de les colònies, una habilitació de les colònies, perquè ja en teníem, però amb el temps s'ha fet molt més, i estem creant aquest registre de colònies i dels gats que hi van a aquestes colònies.
L'Ajuntament de Besalú ja ha posat en marxa un grup de voluntariat per tirar endavant un projecte únicament finançat pel consistori besaluenc.
A la pàgina cultural, Òmnium Garrotxa cedeix el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La sessió consta de documentació textual, així com cartells i fotografies. A més, aquest tractament arxivístic permet que la documentació es pugui consultar en línia. Crònica, Daniel Puigvert.
Òmnium Cultural és una associació privada dedicada a la promoció de la llengua i la cultura catalana, fundada el 1961. La delegació de la Garrotxa es va crear l'any 1972. Des de la seva creació ha realitzat múltiples activitats per fomentar la cultura catalana i ara han decidit cedir el seu fons a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La presidenta d'Òmnium Garrotxa és Glòria Bassets.
És un honor i estem molt i molt contentes i agraïdes al fet que puguem tenir finalment tot el nostre fons documental a l'arxiu i disponible per tota la ciutat d'Olot. Per nosaltres aquesta era un dels reptes que teníem i era una de les coses que era essencial d'assolir. Voldríem que aquests 50 anys tothom els pogués gaudir i tant de bo puguem continuar sent una entitat activa com ho hem fet fins ara i puguem continuar omplint aquest fons de tot el que estem fent per la nostra ciutat, per la comarca i tant de bo per un país en el futur més just i més equitatiu.
La documentació cedida inclou 4,5 metres de documentació textual cobrint el període des dels anys 1961 fins al 2008, amb especial atenció a l'època de 1972 a 2004. Aquesta inclou documents de les assemblees generals, reunions de les juntes de govern, correspondència, documentació econòmica i material relacionat amb les activitats organitzades per l'entitat. A més, el fons també conté 145 cartells i 18 fotografies. Anna Bonfill, responsable de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, en dona més detalls.
El que fem també, intentem fer des dels arxius, és acompanyar les associacions, a vegades en la gestió del dia a dia de la seva documentació, i després doncs, proposant-los que ens portin els fons perquè no es perdin, perquè estiguin ben ordenats i s'hi pugui tenir accés.
La documentació està disponible per a consulta tant físicament a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa com en línia, a través del portal web d'Arxius de la Generalitat.
I abans dels esports parlem de l'associació Uniterra, que proposa un nou model de convivència entre la Terra i els éssers humans. L'entitat presenta 6 tallers pràctics amb els quals volen treballar aquest canvi. L'entitat creu que la Garrotxa gaudeix d'un entorn natural idíl·lic per dur a terme totes aquestes sessions.
Aquest any l'associació Uniterra s'ha establert a la Garrotxa. Aquesta entitat va néixer per plantejar un canvi de paradigma en el qual la Terra i els humans són iguals, contraposant-se a la visió de la natura com un recurs a explotar. D'entrada arriben a la Garrotxa amb 6 propostes amb les quals esperen començar a despertar sensibilitats. La presidenta de l'associació és Àngels Canadell.
Són tallers que no són teòrics, no són abstractes, no es pretenen aquí fer cap ser experts en res específic, sinó aprendre justament aquesta relació, que és el que hem dit que s'ha perdut, no? Com ella, sortir d'aquesta mirada dual i separada en la qual manipulem, calculem i planifiquem des d'aquesta voluntat de controlar, no? Controlem l'or, controlem la tècnica, controlem l'economia o la relació amb els altres. Llavors és trencar totalment aquesta actitud i entrar en un diàleg amb allò que estem fent, entenent que som part d'aquest mateix cos.
Entre les formacions que impartirà Uniterra hi ha el Sagrat que connecta, a càrrec de Pilar Vergés, un taller que pretén inspirar els participants a veure més enllà dels seus actes quotidians.
Els avis i els besavis i tot, quan s'aixecaven al dematí, miraven el sol, donaven gràcies, no? Tenien una connexió espiritual amb tot el que anaven a fer. S'anaven a l'hort, al camp, a migdia paraven, tornaven a agrair, no? I a vespre anaven a descansar i tornaven a agrair. Hi havia una connexió amb tot lo sagrat que et feia connectar amb alguna cosa més que no pas només estar plantant enciams. I llavors una mica tornar a reconnectar d'una manera pràctica, o sigui, d'una manera pràctica vol dir pues, que pots caminar descalç, que pots saltar dels vessals d'aigua, que te'n pots anar a dormir la nit a fora, o sigui, tornar bàsicament a sentir on estem vivint.
Tota la informació relacionada amb els tallers d'Uniterra es poden trobar al portal web de l'entitat. A més, asseguren que si aquests tallers tenen bona rebuda, es començaran a preparar-ne més de cara a la tardor.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres entrant a la pista, en concret a la pista de voleibol. Precisament el Club Volei Olot assegura que el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials dels darrers dies ha estat molt beneficiós pels mateixos jugadors del club. Hi han participat prop de 400 esportistes, juvenils, cadets i infantils. Segons la mateixa Federació Catalana de Voleibol, més d'un miler de persones han passat pel pavelló d'esports durant aquesta Setmana Santa. Guillem Guardiola.
Olot fa molts anys que és un epicentre de voleibol. Olot, estem celebrant el 40 aniversari del club. Ens hem trobat, a més, aquest campionat provincial feia molts anys que s'organitzava. Va haver-hi una època que es va deixar de realitzar i fa 9 anys, a proposta del Miquel Roca, de Club Voleibol Olot, es va rescatar aquest campionat, que es va tornar a fer per primera vegada aquí a Olot fa 9 anys.
La presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ho corrobora. L'aposta del vòlei a Olot és gran. molt gran. El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials ha portat al pavelló d'esports el millor vòlei formatiu del moment. De fet, segons la mateixa Federació Catalana de Voleibol, el campionat ha cridat l'atenció de més d'un miler de persones a les graderies durant els tres dies de competició. Segons el director esportiu del Club Vòlei Olot, Marc Busquets, el campionat ha servit per veure de primera mà el model de vòlei que pretén tenir el club a mitjà termini.
Aquests tres dies han pogut veure una mica el que ens podríem plantejar com a objectius a mig termini de el que volem aconseguir, com volem jugar, quin nivell de compromís volem, quin nivell d'actitud a pista. Vull dir que han vist un exemple molt clar de lo que ens agradaria i de com és el vòlei actual. Vull dir que és molt positiu per ells també això.
El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials ha deixat més d'una cinquantena de partits al pavelló d'esports. Els flamants campions de la competició juvenil han sigut Barcelona 1 Securitas en categoria femenina i Catalunya 1 Reprosa en la masculina. La categoria cadet ha deixat com a campions Barcelona 3 Esteban en categoria femenina i Catalunya 3 Pentex en la masculina. El campionat s'ha tancat amb la competició infantil, amb el triomf de Reprosa Barcelona 3 en categoria femenina i de Catalunya 2 Esteban en la masculina. El torneig, per la seva banda, ha tingut representació olotina amb un paper que, segons el director esportiu del Club Vòlei Olot, Marc Busquets, ha deixat molt bones sensacions.
Estem molt orgullosos de poder aportar tant jugadors, jugadores com tècnics a les seleccions gironines o en el cas de les masculines, doncs, a alguna selecció. I si ara mateix no estem doncs, per estar jugant les finals, és un tema d'acceptació i de començar a treballar doncs, perquè d'aquí uns anys doncs, puguem estar-ho fent, però molt, molt contents.
Prop de 400 esportistes infantils, cadets i juvenils han participat en el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de Voleibol. El campionat, considerat la joia de la corona de l'activitat de la federació, serveix de supervisió dels esportistes candidats a formar part de les seleccions catalanes. Els equips infantils i cadets defensaran Catalunya en el Campionat d'Espanya de Valladolid a finals de juny.
A la carpeta esportiva d'aquest dimecres també parlem de l'activitat de força, que és molt beneficiosa en la població adulta. Això ho ha assegurat el preparador físic Ferran Joan Miquel, que afegeix que és vital per prevenir la pèrdua de massa muscular causada pel pas del temps. Les peses o les màquines guiades del gimnàs i fins i tot els squats són bons exercicis per afrontar aquesta problemàtica.
L'entrenament de força i potència muscular almenys dues vegades per setmana és una activitat molt positiva per la població adulta. Així ho ha assegurat el preparador físic Ferran Joan Miquel en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. La qüestió és que diversos estudis han conclòs els darrers anys que la pràctica dels exercicis de força en la població adulta pot portar molts avantatges i, segurament, més beneficis del que la gent es pensa. Joan Miquel justifica que algunes limitacions de l'envelliment poden reduir-se amb un estil de vida actiu que inclogui exercicis de força.
Però sí que a partir de certa edat, com estem parlant d'aquest grup de població més adulta, doncs sí que perdem funció a la nostra musculatura. Cada vegada, per un propi procés d'envelliment natural, cel·lular, les cèl·lules cada vegada es fan més grans i cada vegada doncs, són menys funcionals, anem perdent musculatura. Si tu perds musculatura i a través de la musculatura ens podem moure, ens facilita el moviment, què passa? Que el que es condiciona és el moviment. Llavors aquesta gent cada vegada, si vol anar a caminar, ho podrà fer, però amb més dolor.
La pèrdua de les nostres capacitats físiques a mesura que passen els anys és culpa, en bona part, de la disminució de la massa muscular que toca sostre al voltant dels 30 anys. Segons el preparador físic Ferran Joan Miquel, els exercicis de força regulars no només són un bon remei per afrontar aquesta pèrdua de massa muscular, sinó que, a més, permeten gaudir més dels altres entrenaments, com ara una caminada o una sortida en bicicleta. Joan Miquel assenyala els squats o l'activitat de pujar i baixar escala com a bons exemples d'exercicis de força.
Per exemple, un dels moviments estrella és les sentadetes, que és, per exemple, tu pots traslladar a l'acció quotidiana de sentar-te o aixecar-te del sofà o de la cadira, per exemple. Doncs intentar buscar exercicis d'aquests, afegir un pèl de càrrega per donar aquest estímul a la nostra musculatura per després millorar en termes de força.
Aquesta premissa pretén desmuntar el mite que associa l'entrenament de força amb la població jove i mostra que aquesta mena d'exercicis poden representar múltiples millores en la població adulta, com ara en la massa muscular, la densitat mineral dels ossos i la qualitat del son, a banda de reduir el risc de patir malalties cardiovasculars o caigudes.
Doncs amb aquests consells esportius i pel benestar de molts esportistes i no tants esportistes, del preparador físic Ferran Joan Miquel, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 3 d'abril de 2024. Més informació, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i els butlletins horaris i també a l'informatiu vespre de les 7. Minut a minut, com sempre, ja ho saben, a través del portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança i, com sempre, ens retrobem a les 3 amb més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.